volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara.
I ara tenim en nosaltres a la diputada nacional d'Unides Podem, Marisa Saavedra. Bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
En principi anem a tindre-la en directe així en l'estudi, finalment, per desgràcia, no podem tindre-la així. Sabem que bueno, tenim problemes, tenim una pandèmia que ens afecta sanitàriament a tots i ha de ser per telèfon, no?
Sí, sí, sí. Bueno, sort que podem per esta via, he d'estar confinada uns dies, per precaució.
Ens interessa molt que ens parli d'esta aprovació de pressupostos al Congrés. Vostè sap que se feien moltes apostes a que no s'arribarien a aprovar estos pressupostos, eh?
Pues sí, sí. Sí, entenem que és una... ha sigut una bona notícia. Efectivament, fa uns mesos semblava que era impossible, i tenim que els pressupostos generals de l'Estat, que són els primers del govern de coalició, pues han eixit endavant en una majoria que jo vull recordar, en fi, en una majoria més ampla que la dels pressupostos, per exemple, de Montoro, de Rajoy, de l'últim govern de Rajoy, una majoria de 11 partits, i bueno, pues és una majoria que és més ampla encara que la majoria de la investidura i que d'alguna manera reflexa pues, aquesta Espanya plural, que és l'Espanya que tenim, una Espanya plural que, i diversa, però bueno, en aquesta majoria que s'expressa en aquests pressupostos progressistes de cara pues, a donar cabuda, a donar via ja a uns pressupostos que necessitaven ja, no podíem estar més temps en els pressupostos de Montoro i són uns pressupostos que responen a reptes que tenim de país, reptes que tenim que és atendre bueno, aquesta recuperació, que volem una recuperació justa i amb més igualtat, trencant en aquesta deriva que tenien d'augment de desigualtat i precarietat, no? Pues una recuperació que necessitem en ocupació, atenent a una transició ecològica, això, el repte de la precarietat i la pobresa al nostre país, i bueno, pues són uns pressupostos que realment pensem que atenen a reptes que tenim per davant de país, que tenen en compte, ja ho vam parlar en altra ocasió, molt tot el tema de l'ocupació, de la dependència, dels serveis públics, de potenciar la sanitat pública i els serveis públics que hem vist més que mai que es necessitem, etcètera. De manera que estem molt satisfetes perquè bueno, són els primers pressupostos. Tenim que donar més passos, efectivament, per avançar en molts aspectes, però aquests primers pressupostos del govern de coalició, pues bueno, aconseguir aquesta majoria i que comenci a funcionar és una bona notícia per al país.
Mire, si volem seguir funcionant i que el país vagi endavant i que finalment se deixin coses enrere, volia fer-li una pregunta en este moment que la vaig fer també al diputat nacional Alberto Sarta, la vaig fer la setmana passada, el mateix dia que es va publicar el tuit manifestant el que hi havia en un grup de WhatsApps on el general retirat Francisco Beca Casanova va manifestar el desig de fusilar a 26 milions d'espanyols. Li vaig preguntar al diputat nacional de Vox i ara li pregunto a vostè. Aquestes declaracions, vostè quan... que eren públiques perquè estaven en un WhatsApp, per tant s'ha pogut publicar, si no, no s'haurà pogut dir en un... Imagine que vostè, este general retirat me ho diu a mi en privat, jo no podria fer-lo públic. Però com està en un WhatsApp i és públic, este senyor, el general retirat, diu que manifesta el seu desig de fusilar a 26 milions d'espanyols. Vostè, després de que se n'hi hagi un govern que estiga en una coalició que siga tan divers i que aquests pressupostos els signen partits de diferents colors, què li sembla?
Pues me pareix que estem en un moment delicat i que tenim una ofensiva reaccionària que posa d'alguna manera en perill la democràcia. Jo voldria dir que efectivament a tot el món, en una miqueta de seny, evidentment es pot parèixer que és gravíssim, és molt greu, el que uns militars retirats, condecorats, que gaudissin dels seus privilegis, uns militars que escriuen una carta pública, ho han fet en diverses ocasions al rei, a Felipe VI, dient-li que estan molt preocupats per la deriva que porta el país, uns militars que en algun moment van suggerir alguns d'ells que Catalunya n'havia que ocupar-la en els tanques, pues bueno, estos militars expressen esta opinió, que no és cap broma, el dir que ells afusellarien a 26 milions d'espanyols i d'espanyoles perquè no pensen com ells. Estos militars, que són nostàlgics del franquisme, pues expressen això en tota la claredat, perquè és el seu pensar. Ells són nostàlgics del franquisme i pensen que tots els que no pensen com ells, perquè era la manera, això és el funcionament d'una dictadura, han de ser afusellats o han de ser expulsats del país. Però, clar, el que és més greu que això encara és que la dreta política d'aquest país, la dreta que ha aprofitat pues, tota aquesta pandèmia per a intentar enfonsar un govern, per a deslegitimar-lo en mentires i bulos, aquesta dreta política que encara està per condenar el franquisme, els crims del franquisme, i que està contínuament llançant el missatge de que aquest govern, que representa una majoria parlamentària, que és il·legítim, esta dreta que tenim en aquest país, la dreta política, està justificant aquests missatges d'aquests militars. I això és molt greu. És molt greu perquè estem parlant d'una dreta i això ho ha fet Vox, està justificant aquest tipus de missatges de manera més o menys clara, i el PP i la senyora Ayuso pues, també han dit que compartissin missatges d'aquest estil.
En este cas,
no?
Si...
D'alguna manera més velada, pues, també ho diuen.
En este cas... Això, El diputat nacional Alberto Acertà va dir així que si este home havia d'això és que no estava ben bé del cap. Ell era militar i sempre que havia havia rendit el seu afer al govern que li tocava en cada moment, és dir, que donava igual qui estiguera governant, que ell com a militar estava a disposició del govern que estiguera governant. Això és el que va dir el diputat de Vox així en directe, per això avui també li pregunto a vostè.
Sí, sí, no, això està, m'alegre que ho diguera ell, però resulta que el senyor Abascal va justificar, tot el món ho va veure allí, que participava en el, va participar i va saludar com els seus correligionaris a aquests militars, i contínuament estan emitint el mateix missatge, no el de afusellar, però el senyor Abascal, Vox, al Parlament el que va plantejar és una proposta de processió de llei per a que se il·legalitzaren els partits com el nostre o com els independentistes. És a dir, ells pensen que tots els que no pensen com ells i no defensen el mateix que ells, no tenim dret a expressar-nos en democràcia ni a estar en les institucions.
També este mateix general dia que mostrava el temor de que el Partit Socialista i Unides Podem facin la reforma del poder judicial. També donava mostres d'este temor que té perquè el govern de coalició faci esta reforma.
Claro. Sí, sí, esta gent, a veure, ells contínuament estan mentint i estan manipulant perquè, bueno, primer, que aquests missatges, com estaven dient, són absolutament inadmissibles. Jo crec que per a qualsevol persona, ja no dic demòcrata, dic que defensa els drets humans, el plantejar que n'hi ha que afusellar els que no pensen com nosaltres, jo crec que això és aixina. Crec que també que és molt escandalós que la dreta política esté d'alguna manera més clara o menys clarament estan donant suport a aquest tipus de missatges, alimentant-los o justificant-los, com va fer la senyora Ayuso, i per altra banda estan llançant missatges que són absolutament manipulats, perquè resulta, ara tu m'has nomenat el tema del poder judicial, així ens trobem que fa dos anys que hauria de ser, segons diu la Constitució, havia de ser renovat el Consell General del Poder Judicial, i se tenia que negociar entre els partits, i tenim al PP, a un partit popular que està absolutament en rebeldia contra la democràcia i contra la Constitució, contra del que diu, i que contínuament s'està dient que som un govern il·legítim. El Partit Popular ha dit que no té que parlar res en este govern de la reforma del Consell, de la renovació, disculpe, de la renovació del Consell General del Poder Judicial, que no té que parlar en el govern perquè estem nosaltres al govern. Això ho diu el senyor Casado. I no s'ha sentat a negociar en el govern com a partit d'oposició, i en este cas el cap de l'oposició, perquè estem nosaltres al govern. És un senyor que no, un partit que no admitissin la democràcia, perquè resulta que Unides Podem estem al govern i representem una part important de la població. Clar, ells diuen que no se poden sentar ahí, això és tan, tan barbaritat com si nosaltres diguérem, no sé com dir, que no se poden convocar eleccions en un moment donat pues, perquè se presentaria Vox, o perquè se presenta el PP, que no ha condenat els delictes, els crims del franquisme, per exemple. De manera que estem parlant d'una dreta que no admetís la democràcia i que ells se pensen que són els dueños de l'Estat, i si no, manen ells, trenquem la baralla. De manera que el que és en este tema del poder judicial, el que és un escàndol, i estem rebent tocs des d'Europa, és que no se renove, que fa dos anys que està en funcions el Consell General del Poder Judicial, funcionant com si hi haguera una majoria absoluta del PP, en tots els jutges que van nomenar en el seu moment, des del Partit Popular, en la seva majoria absoluta, i estan fent nomenaments en el Supremo i en tots els puestos que ells, bueno, ja hem vist les gravacions, que ells diuen que tenen la sala segunda, la tienen ja controlada por detrás, etcètera, etcètera, i això ho ha escoltat tota la ciutadania. De manera que es trobem en un PP que no vol, que està en rebeldia contra la Constitució i que no vol negociar ni acordar un canvi en el Consell General del Poder Judicial perquè, ho han dit aixina, perquè estem nosaltres al govern. Que és un criteri absolutament antidemocràtic i és que ells consideren que si no tenen la majoria realment poden estar deslegitimant aquest govern i dient que no és democràtic, quan resulta que ells són els que estan actuant en contra de la democràcia, perquè resulta que aquest govern és fruit d'unes eleccions i d'una votació al Parlament i d'una majoria.
Mire, el rei emèrit està investigat per Fiscalia del Suprem i admeteix que va manejar fondos sense declarar al fisco. El rei emèrit admeteix que maneja fondos sense declarar. I en el govern de coalició només ho està acceptant una part.
Bueno, esta és una situació que realment no sabia com qualificar-la perquè, bueno, té moltes vessants, però seria absolutament impensable en un altre país, en una certa...
I, a més, clar, una altra de les coses que em llama poderosament l'atenció és que per a evitar aquesta causa judicial, en 678.000 euros, ho apara tot.
Clar. Estem parlant de que tenim així un dèficit democràtic molt important en aquest país, i això... és una qüestió que s'està evidenciant en les coses que estàvem parlant abans, i això que comentes ara de la situació del rei emèrit, pues és també és un element més que dona a entendre que tenim una cultura democràtica encara molt feble en aquest país, perquè hem tingut la transició que hem tingut, i perquè aquí la monarquia ha gaudit d'aquesta bula, no? d'aquesta possibilitat de fer el que vulguera sense que hi haguera un control, una transparència, com dient en altres països, en una democràcia més consolidada. És absolutament inadmissible totes les coses que estem sabent, que jo vull recordar, que s'han començat a saber així perquè en Suïssa se va començar a investigar aquestes coses i van arribar així, perquè aquí ningú ho ha investigat. Fins i tot l'agència tributària, evidentment, no va actuar de la mateixa manera en el rei emèrit que com actuaria en qualsevol de nosaltres, si hagueren fet aquest tipus de coses. No diguem que estem parlant de la monarquia, estem parlant d'una institució que hauria de tindre comportaments absolutament exemplars i que està realment escandalitzant a totes i a tots, a tota la ciutadania, en aquests comportaments. Nosaltres, des d'Unides Podem, sempre ho hem dit, nosaltres som republicans i plantegem que la jefatura d'Estat té que ser triada de manera democràtica per la ciutadania i que per el dret de sang no és admissible que siga. Però, bueno, nosaltres sempre hem dit que són les regles del joc, que és una institució que està vigent al nostre país i, bueno, parlem de la pública...
Sí, però mire, jo li dic, en el comunicat...
Perdona, Susana, que sí. No m'espera acabar el raonament. Nosaltres sempre hem dit això, però molt diferent és que tot el que estem veient ara, que evidentment no es deu a nosaltres, es deu als comportaments absolutament qüestionables i podem ser presumptament delictius, Juan Carlos I, totes aquestes coses estan posant en qüestió la monarquia i aquest tipus de comportaments i la falta de democràcia i la falta de transparència, de manera que jo crec que sí que cal un replantejament molt clar en aquest sentit, i jo crec que això no li fa ningú favor. Jo crec que molta gent monàrquica pot entendre i pot estar escandalitzada, igual que nosaltres en això, i pot estar exigint una resposta clara des de la democràcia i transparència, perquè és que fins i tot la gent que defensa la monarquia, jo entenc que la gent...
Sí, perquè, mire, fan un comunicat públic i el seu abogat no aclara si el deute està vinculat a l'impost de donacions o al de la renta. Això és quasi com que ens agarren una miqueta com a bobos. Per què? Perquè en aquest cas, segons experts fiscals consultats, el rei emèrit té que declarar la donació i identificar el donant.
Clar. Aquí n'hi ha massa coses...
Cosa que implicaria l'actual rei en aquest moment, és dir, mire, si vostès que estan ahí, que són els polítics que tenen que demanar explicacions, no forcen a que el govern de coalició assumisca la seva responsabilitat, els ciutadans, què fem?
Nosaltres, jo crec que tot el món a aquestes altures, la ciutadania té molt clar quin és el nostre posicionament, perquè ho han dit en tota claritat. I això ens està reportant que des de la dreta, per exemple, s'estan dient que això és un atac a la monarquia i no sé quantes coses, i que posem en perill l'estabilitat i posem en perill no sé quantes. Nosaltres estem parlant amb molta claredat i jo crec que estem dient coses molt raonables que compartim molta part de la ciutadania. I és, com tu acabes de dir, que no es poden prendre el pèl, que no poden fer-nos passar unes coses per altres i que així fa falta molta claritat, fa falta llum i taquígrafos, fa falta que actue l'agència tributària i la justícia com s'actua en la resta de la ciutadania, perquè no perdem de vista que si en aquest cas el rei emèrit, per coses que va fer abans o per coses que va fer després, en qualsevol cas no pot tindre impunitat, perquè la impunitat davant de la justícia és un absolut desastre per a les institucions i també per a la gent que defensa la monarquia. De manera que nosaltres estem expressant en tota claritat, estem impulsant, ho hem fet des de fa molt de temps, les comissions d'investigació que facin falta i estem instant a la justícia a que actue, perquè se pensa el que se pensa respecte a la monarquia, en quant al model que vulguem d'estat, que tot el món sap que nosaltres defensem una república, perquè és més democràtica, independentment de tot això, en aquest moment, en tot el que s'està sabent, no se pot mirar cap a un altre costat, no se pot tancar els ulls, no se pot continuar fent loas a la monarquia i no se poden continuar, bueno, pues en això que estem veient, en estos nostàlgics del franquisme, que són els que sembla que han assumit la defensa de la monarquia.
Però vostè estarà amb mi que no sols són els nostàlgics de la dreta, sinó que n'hi ha gent que se denomina d'esquerres que en aquest moment no s'està pronunciant tampoc,
Clar, no, nosaltres, des d'Unides Podem, el nostre posicionament és clar i és el que t'estava dient. Transparència, que s'investigue i que se sàpiga, perquè això és una vergonya per a la
és una vergonya.
Democràcia. Seria impensable en els països del nostre entorn i, bueno, tota la situació del monarca fugit, etcètera, realment és que, no sé, donaria per a molt, De manera que aquest tema està clar, nosaltres, des de llavors, fem valdre que tot el món sap el pes que tenim nosaltres al Parlament i també al sí del govern, expressem amb molta claritat el que volem i nosaltres sí que esperem, cada vegada també estem veient per part del PSOE i del president del govern un posicionament cada vegada més clar en aquest sentit, perquè efectivament és una situació insostenible i la defensa de la democràcia passa per atendre aquestes qüestions i no mirar cap altre costat. I no li fa molt de favor, jo pense a la monarquia, perquè isquen en la seva defensa pues estos nostàlgics del franquisme que parlen d'afusellar a compatriotes perquè no pensen com ells. Bueno, efectivament no li ajuda molt. I ajudaria molt més la transparència, la claredat i l'acabar con els tractes de favor que efectivament fan sentir-se molt malament, com és natural, la ciutadania a la que se l'exigís que complisca els seus deures fiscals i, bueno, que complissin les lleis, en definitiva. Haurien de ser els primers.
Els ànims estan caldejats en el Congrés?
Bueno, sempre, en esta legislatura tot el món sap que és aixina, però jo sempre explico, cada vegada que tinc ocasió, que és molt important distinguir qui està crispant, perquè molta gent diu, ai, és que està la cosa molt crispada, és que tots els polítics, n'hi ha molta discussió, molta crispació, molt d'insult, però jo convidaria la gent que escolte quan puguen en internet les intervencions, en els plenos, en les comissions, i tot el món podrà veure que qui està crispant, qui té l'estratègia claríssima en aquesta legislatura de crispació política, perquè volen traslladar la imatge, de que aquest govern no és legítim i el que ens estan acusant contínuament, aquest govern de criminal, de dictadura social comunista, de que es volen imposar no sé quantes coses, és la dreta que té aquesta estratègia i és una estratègia molt perillosa perquè estan com ells no manen, estan volent deslegitimar la democràcia i deslegitimar les institucions i això és una estratègia molt greu contra la democràcia del país al que diuen defensar i hem vist, per exemple, a la dreta d'aquí, el senyor Casado, pues anant a Europa a demanar que no els arribaren els fons europeus perquè n'hi havia un govern social comunista i aquest tipus de coses, ens estan dient de tot. De manera que jo convidaria la gent a que escoltara aquesta qüestió i sobretot a que tingueren molt clar que discriminaren molt bé que qui està crispant, qui està deslegitimant les institucions i el govern democràticament triat, qui ens està parlant de criminals o acusen al senyor Pablo Iglesias de terrorista o a seu pare de terrorista, un lluitador per la democràcia en aquest país, això ho està fent la dreta, com una estratègia molt clara que realment està aconseguint que molta gent pues, tinga desafecció per la política o pensem que tot és un desastre. Però bueno, front a això, jo per dir un acabar en un missatge, bueno, acabar-ho, dir un sí, missatge sí. Positiu, estem en un moment en el que hem aprovat els pressupostos que necessita aquest país i que fan front a la recuperació, a la modernització del país, en ocupació, en drets, aprofundint en la democràcia i atenent a la necessitat que té la ciutadania. Estem en un moment greu de crisi econòmica provocada per aquesta pandèmia i aquests pressupostos fan front a això. I a més han sigut apoyats i votats per una majoria molt ampla, més ampla que els pressupostos del PP, que van ser només suportats per la seva majoria absoluta, una majoria ampla, una majoria de país que entén els reptes que tenim, també de país que té que afrontar també el conflicte territorial en diàleg i no en tanques, i aquest tipus de coses. De manera que jo crec que això és una bona notícia per al país, i més enllà dels missatges de crispació, que és el que vol la dreta, perquè vol desestabilitzar, perquè ells no manen, pues bueno, jo crec que hi ha que traslladar aquesta idea de que tenim una majoria ampla en la que estem donant respostes als problemes que té aquest país i que en l'articulació també dels fons europeus que ens arribaran anirem aplicant polítiques que tenen que veure en l'atenció a pues, la dependència, en la creació d'empleo, en plans de, bueno, pues, de modernització també laboral, perquè el model productiu que tenim molt dependent de la hosteleria, evidentment que han de transformar-se, i bueno, pues tot el tema de la protecció de la costa, de la transició ecològica justa, tenim molts reptes per davant, i nosaltres més enllà de la bronca i de la, pues això, de la confrontació que està buscant la dreta, de tot el ruïdo, dels insults, nosaltres estem treballant molt al Congrés i en el govern també per donar resposta als problemes que té la gent, que això és el que ens importa.
Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem, moltes gràcies per haver estat ací en la nostra cadena i molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Decirte solo dos palabras. Te quiero. Y desde el día en que te vi me enamoré. Ay, como no te lo diga, yo loco me voy a volver. Que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder. Ojalá pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricia sin que te despertara.
Sabes nada de todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, pensamientos y emociones. Solo quiero estar contigo, ser algo más que tu amigo, poder unir nuestros destinos.